Són les 4, us parla Mercè Roura. Una delegació d'11 eurodiputats visita a partir d'avui Barcelona i Badalona per abordar la problemàtica sobre l'accés a l'habitatge. El govern té previst demanar a aquesta delegació recursos per desplegar l'habitatge públic. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha anunciat que volen traslladar als diputats europeus les principals problemàtiques en aquest àmbit. A Catalunya ha deixat clar, però, que encara és aviat per determinar quina xifra volen sol·licitar en forma de fons europeus.
És una primera trobada, el que volem és explicar i que fruit d'aquest diàleg puguin sortir programes específics que entenem que no han d'estar només dirigits a Catalunya. Lògicament és un problema estructural, però és compartit en l'àmbit europeu.
Més temes, nou mínim històric en el consum de tabac a Catalunya. Segons la darrera enquesta de salut pública, 2 de cada 10 persones majors de 15 anys continuen fumant, amb un descens d'un punt en un any. Una xifra que segueix baixant, tot i que més lentament i que encara és molt alta entre els homes i més que entre les dones, i sobretot entre la població de classe social baixa. Unes 10.000 persones moren cada any a Catalunya per culpa del tabac. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que aquestes xifres es poden millorar.
Amb el tabac passa com amb altres coses, que segons qui mira el got el pot veure mig ple o mig buit. És cert que hem avançat moltíssims en aquestes dècades. Realment s'ha avançat molt amb el tabac, però com he dit altres vegades, el que no podem fer és caure en el cofoisme. Encara no hem tocat sostre, encara es poden fer coses. I les dades que hem presentat avui ens ho demostren. Estem bé, però podem estar millor, que és el que volem.
I el govern espanyol publicarà un informe sobre la consulta pública feta per preguntar per l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, aquest procediment és un mecanisme addicional per ajudar a prendre la decisió sobre elevar o no l'operació al Consell de Ministres. Justament avui la UGT ha alertat que l'OPA del BBVA al Sabadell podria fer perdre més de 30.000 llocs de treball. El sindicat ha presentat un estudi encarregat a la Universitat Autònoma de Madrid que alerta que els llocs de treball indirectes que es destruirien podrien arribar a duplicar les xifres donades fins ara. I encara parlant d'economia en clau internacional, les negociacions pels aranzels entre la Unió Europea i els Estats Units s'amplien fins al dia 9 de juliol. Així ho ha acordat el president dels Estats Units, Donald Trump, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després d'una conversa telefònica. Divendres, Trump va amenaçar la Unió Europea d'imposar un aranzel del 50%.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 26 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, és ben palès aquest fet a hores d'ara, amb molt pocs núvols. Només n'hi ha alguns que van decorant el cel, núvols prims, també d'altres que van apareixent a prop de la costa, i simplement fan al·lusió a que hi ha més humitat i, per tant, fins i tot aquella sensació de xafogor ben arrapada a mar. Al llarg de les immediates hores, algunes nuvolades una mica més potents creixeran cap al nord de la Catalunya central i també al Prepirineu, i acabaran espetegant alguna tempesta, però molt local, bàsicament al Ripollès, també a la comarca de la Garrotxa, al nord d'Osona i en algun raconet del Berguedà. Ja a entrada la tarda, algunes nuvolades també es passejaran per la resta de comarques de Girona. I sempre amb un ambient molt càlid, a les comarques de Ponent, també a la Ribera d'Ebre, tocant els 30-31 graus, arran de mar amb aquesta suavitat que dèiem de xafogó. En vista el dimarts, despertarem amb força núvols, però que després s'aniran trencant i deixaran pas a una tarda de dimarts ben calorosa, fins i tot encara més que avui, especialment a les comarques de la terra ferma. Us seguirem a la xarxa.
Molt bé, doncs avui al Connectats parlarem dels avantatges de practicar escacs. Parlarem amb Sílvia Sánchez, que és membre del Club d'Escacs Castellà, que precisament celebra 80 anys de vida. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva del cap de setmana per analitzar precisament el que ens ha deixat aquest dissabte i diumenge. A partir de les 5 coneixerem l'acadèmia que arriba a Sabadell. Parlarem amb els seus impulsors. Continuarem amb l'empresa per destacar els 100 anys dels cafès Bofarull, amb Daniel Tesi, que és el propietari. I acabarem amb cultura per parlar amb el productor de l'obra de teatre La criatura del doctor Frankenstein. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui obrim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Més de mig miler de persones s'han adherit al manifest que ha impulsat l'associació Les Magranes en resposta a la denúncia Abogados Cristianos. Recordem que l'entitat va portar dues activitats del programa Sabadell Ciutat Orgullosa, la Sex Track i un taller de sadomasoquisme per a majors de 18 anys, a un jutjat de Barcelona, i ara el col·lectiu feminista hi ha reaccionat. Laia Ramiro, de Les Magranes, considera que és necessari plantar cara per poder trencar els prejudicis que encara hi ha actualment.
El fet d'aquesta denúncia fa pensar que encara tenim un gran tabú social que genera estigmes, i per això creiem que cal crear espais per explorar des del diàleg, des de la reflexió, el qüestionament, l'argumentació, on puguin sorgir totes les curiositats i dubtes entre grups d'iguals, familiars i professionals que acompanyem des del respecte i l'acceptació de les diversitats a dins de la caravana i a totes les activitats que proposem.
El col·lectiu assegura que totes dues activitats programades per aquest cap de setmana es mantindran en l'horari i espai previst. El portal web per poder signar el manifest continua obert i el trobareu a les xarxes socials de l'associació Les Magranes.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. La plaça de Catalunya ha acollit una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa.
De seguida recuperarem aquesta crònica. Saludem, em sembla que ara sí, des de Badalona, Anna Clara. No? Doncs escoltem la crònica del Prat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. La plaça de Catalunya ha acollit una nova edició de la Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat.
Bona tarda.
Enguany hi han participat un total de 40 entitats i empreses, 12 de les quals ho han fet de manera virtual. Les propostes han tingut relació amb l'economia social i solidària en diferents àmbits, com l'alimentació, l'habitatge i el transport. Escoltem el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno.
En aquesta fira tothom podrà trobar gairebé la totalitat de les entitats d'economia social i cooperativa de la nostra ciutat. I a més és un acte que té una intenció. I la intenció és apropar aquesta economia a la nostra ciutadania. I ho fa en un to de festa, en un to festiu. Som potència com a municipi en entitats d'economia social i cooperativa, no? I sí, és veritat que tenim un gran munt, tenim un munt d'entitats d'economia social i cooperativa. Encara no tenim xifres d'aquest maig cooperatiu, de participació i tal, però creiem que serà molt positiu.
La fira ha anat acompanyada d'un concert de l'agrupació Los Remembers i també de diverses activitats i tallers a càrrec de les entitats.
Gràcies, en Rocío. Ara sí, definitivament, anem a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Badalona prepara un pla especial pel desenvolupament comercial de la zona del canal del Gorg. Fa dos mesos va suspendre l'atorgament de llicències d'activitats com ara bars, restaurants i supermercats de conveniència en aquesta zona amb l'objectiu de regular una de les zones més emergents de la ciutat. La suspensió afecta els carrers de Tortosa, Eduard Maristany, Mar Jònica, Cervantes i Alfons XIII i el passeig del Mare Nostrum. Al igual que ha fet recentment la ciutat veïna de Sant Adrià de Besòs amb l'eix comercial, el consistori badaloní vol regular quins negocis s'instal·laran al voltant del canal del Gorg. La mesura només afecta aquest espai de la ciutat, ja que el govern local considera que altres eixos, com el carrer del Mar, no necessiten aquesta limitació. En concret, pel barri del centre, l'executiu sí que vol regular les façanes. Ho ha explicat el regidor de Territori, Daniel Gràcia.
És una zona molt concreta que es pot acotar i això l'Ajuntament ho va fer fa un parell de mesos. Va suspendre llicències i farem un pla especial per al desenvolupament del comerç en un lloc on nosaltres hem trobat una problemàtica, que és el canal. Aquí al centre no ens ho hem plantejat. Aquí al centre ens hem plantejat fer una ordenança, sobretot per regular la imatge de les façanes i de la retolació. Això és una cosa que ens preocupa.
D'altra banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, celebra que el port de Badalona actuï com a eix vertebrador del barri del Gorg, més enllà de generar activitat econòmica. Ho va dir divendres en un acte institucional a l'Hotel Marina Badalona, on es va celebrar els 20 anys del port.
Gràcies, Anna. I ara, de retorn al Vallès, passem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. El Futbol Sala Castellà ha fet donació de dues cadires de tres rodes adaptades per la muntanya a l'entitat local Sala Puigverd, una entitat d'ajuda inclusiva. El Club Taronja ho ha fet gràcies a una subvenció del Consejo Superior de Deportes, cobrint així una carència de l'associació. Jordi Casanyer, membre de l'entitat receptora, parla dels que el suposa tenir dues unitats d'aquest model de cadira de rodes.
Significa molt perquè no només per a nivell material de com podem utilitzar-les nosaltres, sinó que ens anirà molt bé per fer excursions. De fet, ja estan apuntades un parell de persones que volen pujar al Puig de la Creu, per exemple, i altres que de famílies que la necessiten perquè viuen en un entorn rural i, per tant, necessiten aquest tipus de cadires. Però no només això, sinó que el que ens fa molta il·lusió és que la gent d'altres entitats del poble i gent del poble pensi en la Sala Puigverd i en tot aquest tipus de persones que atenem, no? De totes les famílies que estem atenent, i això ens fa molta il·lusió rebre d'altres entitats i que es tinguin en compte això, no? Sobretot amb aquesta vessant de poder participar, que totes les persones que estan dintre el marc de la diversitat funcional puguin participar d'altres activitats.
Des del Club de Futbol Sala i de Volei han explicat que aquesta decisió s'ha pres amb el desig de compartir recursos, generar sinergies i tenir un impacte real i positiu al territori.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
El Sant Cugat ja és tota una referència al país com a punt de trobada de la música negra. L'onzena edició d'aquesta iniciativa ha plegat aquest cap de setmana centenars de persones al parc de Can Vernet, que han gaudit de grans noms de gèneres com el soul, el reggae i el funk. Adala, Cucapí i Eibol són algunes de les propostes que han pujat sobre l'escenari. Des de l'organització celebren la consolidació de la iniciativa i confien en mantenir el format. Ara bé, no les tenen totes. Ricky Andersons és el director del Sant Cugat.
Per la dotzena hi ha una mica d'incerteses, de saber si es podrà mantenir aquest format que tant ens agrada, però no posaria la mà al foc per ja sabem, no? Per coses que ens han passat al passat, amb un tren toscàbil que va ser enviat a les carpes o per altres mogudes que són alienes al festival.
En tot cas, des del Sant Cugat celebren la resposta ciutadana.
I la gent un cop més felicitant a l'organització per trobar aquests artistes, no?, i poder-los portar aquí a Sant Cugat. Vull dir, realment, l'energia que es va quedar al públic i l'escenari va ser espectacular.
Enguany, el Sant Cugat ha tingut el lema L'última esperança, una mirada crítica al context actual amb un anhel per la pau amb la cultura com a estàndard.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Els escacs estan reconeguts com a esport i els qui el practiquen poden obtenir alguns beneficis de caràcter educatiu, lògic, psicològic i sociològic, entre altres. El Club d'Escacs Castellà celebra enguany 80 anys de vida i avui en parlem dels beneficis i també de la trajectòria d'aquesta entitat amb Albert Sant Andrés. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui tenim amb nosaltres a la Sílvia Sánchez, membre del Club d'Escacs Castellà, una entitat local que aquest cap de setmana va complir 80 anys d'existència, sent la segona entitat esportiva més antiga de Castellà, ni més ni menys que pel darrere del futbol, que en té 115. Des de l'entitat s'està promovent també un museu dels escacs únic a Espanya i que està en tràmit d'obertura. En parlarem d'això amb ella, però també de la importància d'aquest esport tan lligat a la cultura i dels avantatges que això aporta al desenvolupament del servei dels practicants. Sílvia, bona tarda i felicitats per aquests 80 anys del Club d'Escacs de Castellà.
Molta gràcia en nombre de tots.
80 anys són molts. Fes-nos un petit resum de com va viure aquesta festa d'aniversari.
La verdad que ha sido muy familiar. Nos sentíamos todos a gusto, va a estar el regidor de Sport, Yolanda, nuestra alcaldesa, pero no sé, era todo muy cordial, muy como si fuesen amigos de mucho tiempo. Ha sido una trobada muy maca.
Deia al principi que els escacs són un esport, per molts no. Què en penseu vosaltres, els practicants? És un esport? És cultura? Perquè està aquí, hi ha una línia, no?
Sí, és un debate que hay sobre todo en las plataformas de ajedrez. Y es claro, depende de los parámetros que tú tomas para definir qué es deporte y qué es cultura. Y, por ejemplo, hablando con otros amigos en una charla de ajedrez, si tomas eso de que es desgaste físico, actividad, y es claro, es que lo que pasa es que como estamos sentados jugando, o sea, piensan que no es un deporte, pero está comprobado, bueno, y se ha visto a lo largo de todos los años de competición, un torneo, yo te puedo dar el dato que yo tengo, el torneo de Carlsen. Anand pierde 15 kilos en ese torneo. O sea, porque, bueno, y yo misma, yo te puedo dar datos míos, que yo a veces he tenido partidas que me han durado 5 horas y pico, y yo me peso todos los días, me cuido mucho el peso. Y al otro día pesa 700 gramos menos. O sea, que a veces cuando he subido al puesto la creo, o yo qué sé, o la mola, no lo he perdido. Es que, bueno, y ahora últimamente se han hecho torneos y se los ha puesto un cableado a los jugadores para medirles el estrés, el pulso, el ritmo cardíaco, y se ve que hay un desgaste muy fuerte. Y sabes que un dato curioso, han visto que en los momentos, el que peor está en cuanto a ritmo cardíaco, estrés y todo eso, es el que va ganando. O sea, en los últimos momentos de partida, el que está peor, incluso le tomaron al campeón mundial, a Magnus Carlsen, y cuando el otro comete una errada y él ya ve la partida que la va a ganar, se le dispara todo. Y es un desgaste muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo que si se considera por esos parámetros, yo lo consideraría un deporte.
De hecho, hay una cosa que es irrefutable, ¿no? Que es una competición, por lo tanto.
Claro. Nada más que una competición sentada. Y yo creo que por eso hay gente que dice, no sé, es que lo ven como, venga, eso no necesita ningún esfuerzo. Y yo te digo, sinceramente, sobre todo a mí el que más me afecta es el torneo por equipo. Y yo a veces me he quedado como la última partida que decidía el match y la presión es tan que te digo, yo llego a mi casa cansadísima y no tengo ganas ni de comer, me voy a dormir.
De fet, el gran hàndicap d'aquest esport és que no és un esport olímpic. O sigui, tenim aquest debat, però després decidim que és un esport, però no és olímpic.
És
un gran problema, això, potser.
Ja, bueno, però jo crec que tot això és qüestió més bien política. No sé.
Bueno, clar, això ja, sí.
És que quan te metes a hablar sobre les grans institucions, acá hay cosas de trasfondo que van más allá.
Sí, sí.
De lo que toca.
De hecho, en Barcelona 92 sí que a modo de exhibición sí que fueron olímpicos, pero desde entonces, si no recuerdo mal, no ha habido ninguna más. ¿Quins són els aspectes que més destaca la pràctica dels escacs? ¿Cuáles son aquellos aspectos que podemos desarrollar más jugando al ajedrez?
O sea, la planificación. O sea, yo creo que al jugador de ajedrez le marca, o sobre todo el jugador de ajedrez, o sea, que se dedica un poquito, ¿no?, a estudiar estrategia, táctica, aperturas, planes. O sea, a ti ya te marca una pauta de cómo se hay que desarrollar las piezas. Y te hace como un programa, una rutina de cómo se deben, el paso a paso. Una partida de ajedrez se divide en tres partes, o sea, la apertura, el medio juego y el final. Y tú después, sin darte cuenta, comienzas a actuar en tu vida igual. O sea, empiezas a ¿sabes qué te hace valorar más? Las prioridades, ¿no? A un principiante en ajedrez le dicen, saca primero los caballos, después el alfil de donde te vas a enrocar, después enroca, ¿no? Eso te van a decir cuando empieces. Y eso después tú lo llevas al día a día, ¿no? Y entonces te marca prioridades de cómo actuar en el trabajo, en organizar tu casa, no sé. Y después, bueno, dicen, ¿no?, o estudios que yo he leído, que a nivel de la escuela, en la Argentina se hizo, o hay provincias que lo tienen, que han suplantado una hora de matemática por una hora de ajedrez. Y primero lo hicieron de prueba piloto, y después ya se implantó. Y vieron de que los alumnos que tienen la hora de ajedrez tenían mejores resultados académicos. Porque es claro, agarran un esquema de ver qué es lo más importante, lo prioritario, y lo desarrollan en orden, ¿no? Y eso, esa forma de pensar, es como que entrenas el cerebro, o sea, de prioridades. Pero después lo aplicas a todo, y entonces es como que te cunde más.
Déu-n'hi-do. Sí, és... De fet, el desenvolupament cognitiu sempre és una de les coses que més es parla, no?, dels escacs, que sobretot en la gent jove, sempre és el que es diu que més es desenvolupa, no?, aquest nivell.
Sí, sí. Y yo la verdad, bueno, mis hijos juegan ajedrez los tres, y los amigos, cosas, gente que yo conozco que juega ajedrez, por lo general está aparejado jugador de ajedrez y buen alumno, o que terminan las carreras, que son buenos estudiantes, o sea, porque yo pienso que es eso, ¿no?, la forma de te adiestra a pensar de una forma determinada, que es como que aprovechas más el tiempo, sabes separar lo superfluo de lo necesario, no sé, es muy
de fet. És un avantatge, no? Però potser a nivell de societat encara es veuen amb tots els anys que tenen els escacs, que és un esport molt, molt antic, encara potser es veu com una mica, bueno, esto es un deporte de cerebritos, no? I es veu una mica... Yeah. Potser té aquest estigma, no, encara?
Sí. Pero yo creo que sobre... Bueno, otra cosa que te marca el ajedrez es que te has de forzar. Y es clar... Sobre todo ahora, y más ahora que vos has dicho la sociedad actual, que la sociedad actual ahora busca el placer rápido y lo quiero ya y ya.
De inmediatez.
Claro.
Sí.
Y el ajedrez, o sea, te pide dedicación. Yo te puedo enseñar a mover las piezas y tú jugarás en 2 días, ¿no? Pero es claro, otra cosa de la sociedad actual, si no ganas, no vale. El segundo es un perdedor. Y es claro, la gente, yo les enseño ajedrez, enseñé en las escuelas y ahora enseño en el casal. Y yo lo que veo, hay mucha deserción. No, yo empiezo la clase con 10 alumnos y termino con 5. Es claro, y lo noto, la gente no le gusta perder. ¿Has visto? Y es claro, y el que pierde 2, 3 días, pues abandona. Y bueno, son, digamos, es que tenés que tener una fortaleza especial. Claro, es que te va puliendo también la personalidad, ¿no? Y decir, vale, no sirve solo mover las piezas. Necesito aprender estrategia. Y bueno, o yo, por ejemplo, yo peleo mucho con mis alumnos del casal porque digo, yo hablo y ustedes no me hacen caso.
Pero eso también pasa en el fútbol, en el básquet, pasa en todos los deportes. ¿Eh?
Claro, y claro, yo les digo, en rock, en seguridad del rey, que va, ellos salen a cambiar piezas. I bueno, has visto...
De fet, aquí potser el que falla és una mica el mètode, no? A nivell, i parlo a nivell ja mundial, no? De dir, ostres, si adaptar-nos una mica a la societat, no? Com deia Sara, que ho volen tot i ho volen ara. Potser parlo del tema de... Per exemple, parlaves del Magnus Carlsen abans, no? De que no es pugui portar texans a un campionat del món, no? Això... Potser avui dia s'està quedant una mica desfasat
no,
o...
Sí,
no sé,
bueno,
què penseu.
Sí. No, en eso yo lo apoyé a Carlsen, ¿eh? Yo en las redes lo apoyé a Carlsen, que me considero una estupidez. Pero yo creo, ¿sabes qué? También hasta qué punto a veces te tenés que adaptar a la sociedad actual y no decirle a la sociedad actual, vas por mal camino. Porque en la inmediatez también yo creo, bueno, mi modo de pensar... que también te lleva a la mediocridad. Y es claro, el ajedrez, si tú quieres mejorar, te has dedicado horas a leer libros, a analizar tus propias partidas. O sea, la partida que gané o perder, ponerme con un tablero y analizarla y ver dónde la podía hacer mejor. Entonces, hacerte una autocrítica, pero de verdad. Entonces, eso te hace mejor persona. ¿No? O yo te digo, o sea, yo creo, a mí hay cosas que me preocupan de la sociedad actual, porque yo creo que en algunos niveles te está llevando a la mediocridad, o sea, como ser humano, ¿eh? Como persona, con responsabilidad social.
Perquè a nivell de clubs, com us veieu a nivell de practicants en general, de clubs? Perquè és potser un dels esports que més s'està perdent, no?, en aquest aspecte.
Sí, sí.
Per tot relacionat amb tot
sí.
Això que has explicat,
sí.
De fet.
O sea, sí. ¿Sabes qué? Ha vuelto al jugador a ser más solitario. ¿Por qué? Porque yo, a nivel de red social, yo tinc a la base, fins i tot un entrenador. Yo, por ejemplo, hace 2 años atrás, yo me entrenaba con un profesor de la Argentina, el maestro Carlos Burgo. ¿Por qué? Porque, bueno, él fue mi primer profesor y ahora Zoom me lo permite, que yo pueda tener una clase con él online. Y bueno, y además, aparte de que hay una estima entre porque él ha sido mi primer profesor y bueno, y eso, pero aparte de eso, yo sé de otros jugadores, el factor económico. La hora de un gran maestro, un maestro FIDE, entrenador latinoamericano, a nosotros los europeos nos sale más barato por el cambio de la moneda. Uh-huh. Y es claro, entonces te hace tirar más de red, ¿has visto? Y sí, en el club se anotó moltísimo después de la pandemia. De que claro, la gente juega, hay muchas plataformas para jugar. Y tú estás jugando con personas. Uh-huh. Yo juego en Lichess. Y bueno, claro, juego con personas de todo el mundo.
De hecho, la tecnología ha sido un gran salto también, ¿no?
Sí.
Para este deporte, porque sí. Incluso siempre se había podido jugar con aquellos tableros electrónicos, ¿no? Que podías jugar solo, pero hoy en día en Internet ya no tienes que jugar solo, puedes jugar contra otra persona de otra parte del mundo.
Sí.
Esto es una gran ventaja
sí.
También.
No, además las máquinas también nos han descubierto... ellas como tienen un cálculo, digamos, más rápido, que el cerebro humano, han descubierto cosas que nosotros las dábamos. Por ejemplo, hay partidas, que, posiciones que se decían que eran tablas o estaban ganadas, y las máquinas han descubierto que eso no es falso. Las posiciones que eran tablas ahora se ganan, y posiciones que antes decían, no, esto está ganado para las blancas, pues no. Se puede conseguir tabla.
Doncs Sílvia Sánchez, del Club Escacs Castellà, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i per parlar d'aquest tema d'escacs.
No, i gràcies a ustedes por ayudarnos a divulgar, digamos.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Un minut passa de 4:45 de la tarda, és dilluns, i toca parlar d'esports, principalment futbol, d'aquest final de la Lliga Domèstica i d'algunes altres qüestions futbolístiques que són d'actualitat. I ho farem en companyia del Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda d'estiu, pràcticament,
sí,
aquí
tarda
a Terrassa.
D'estiu, sí, sí. Jesús Galindo, periodista santcugatenc, el tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Raül Chao, que és periodista, i el tenim a Sabadell. No sé si de ressaca o no,
ui,
Raül.
Ui, sense veu. No, de moment bé, la veu aguantant millor que la setmana que ve. Dilluns que ve ja no puc assegurar res.
Ja.
No, perquè va tenir... Va tenir molta estona per recuperar-se, perquè ho van sentenciar al principi tan ràpid que dic, mare meva, sobrarà la segona part i el partit de tornada, eh?
Espera't,
La persona que anava vestida de vermell ho va impedir, és a dir, que el traca i mocador. Però bueno, la setmana que ve vaig a Múrcia, així que per això dic que la meva veu no sé com estarà dilluns, però bueno.
Quan dius de vermell, que era del Terrassa? Que estava
no, l'àrbitre.
Bueno, a lo millor també, eh?
Era
Déu-n'hi-do, quin parat, eh?
No seria
pim-pam.
Va, escolteu, 2-1, resultat de l'anada d'aquesta final de l'ascens a primera ref. Lucan Murcia és el rival, va perdre a la Nova Creu Alta i queda el partit de tornada. Com ho veus per definitivament fer el salt de categoria? Raül.
Bueno, és a dir, és difícil dir alguna cosa ara mateix, perquè crec que el Sabadell va ser superior durant la primera part, que va fer dos golaços de Traca i Mocador. Qui no els hagi vist, que vagi a les xarxes socials de Ràdio Sabadell o del Twitter del Sabadell, que estan penjats. I després va haver un penal clamorós, però clamorós, a Miguelete, que era el 3-0, i podia haver estat vermella fins i tot, perquè no va deixar el jugador a rematar davant del porter, però el senyor àrbitre va decidir que no va passar res. I després vam veure una segona part del salt que no va estar còmoda, fins i tot que va jugar 20 minuts amb un home més i no es va sentir còmoda, i tot queda per decidir a Múrcia amb el 2-1. Per mi és com si fos un empat plus. Jo li denomino un empat plus. Per què? Perquè és una victòria, però clar, si el Lucas Murcia guanya 1-0, ens anem a la pròrroga, i en cas de pròrroga passen ells, no? Aleshores, és un resultat que no et deixa marge de maniobra. Aleshores, has d'anar allà a guanyar el partit sí o sí. Perquè si l'entrenador decideix tirar línies cap endarrere i defensar, no portarem res bo cap a Sall. Aleshores, és important sortir d'allà anant pel partit i intentar marcar un gol, perquè si intentes marcar un gol, jo crec que el Sall passarà i pujarà.
Una cosa és el resultat i el que diu el marcador. Futbolísticament, tu com veus les possibilitats? Entre els dos equips, si valores el que té un equip i l'altre...
Per la part del Sabadell, crec que vam veure possiblement els millors 45 minuts de tota la temporada. Aleshores, si el Sabadell juga igual que la primera part, el Sabadell puja segur. Luca Múrcia. Luca Múrcia, durant la setmana, aquí a Ràdio Sabadell van entrevistar a persones que coneixien bastant bé l'equip murcià, i semblava el Bayern de Múnich de Flick. Semblava el Bayern de Múnich de Flick. I estaven tots cagats. Però, ostres, després, a l'hora de la veritat, Luca Múrcia no em va semblar res de l'altre món. És a dir, crec que és un equip que és estil segona B, vella escola, és a dir, que a donar cops i aquestes coses són els millors, però a nivell de futbol res, que les seves principals qualitats, que són la línia de mitja puntes amb Alexis García, Luque, no van aparèixer, i espero que no segueixin sense aparèixer pel partit de la segona volta, i que el porter encara no sé si és bo o dolent, perquè els dos gols van... se va xutar tres vegades a porteria, dos van ser gols, i un sí que va ser una gran parada, aleshores no puc opinar. A priori hauríem de ser favorits amb un 51%, però clar, l'equip de Movilla pot fer un partit com el que va fer a Terrassa, que va fer el ridícul, o pot fer un partit com el que va fer a València o com el que va fer a Eibar, que és de dir quin tros equip és el Sabadell. Aleshores, depenent de la imatge que veiem del Sabadell, podrem veure o no una altra cosa. I sobre Luca Múrcia, això, si surten igual que van sortir a Sabadell, ho tenen molt magre. Si surten d'una altra manera, compte, perquè tenen jugadors per fer un salt d'endavant. Ara, d'aquest partit, el pH és molt gran. El Sabadell perd a Bakayoko perquè es va lesionar, sembla que no és greu, però té pinta que no podrà jugar al partit, i després van expulsar l'últim minut a Miquel Ostrell, que és un dels únics jugadors que tens a la banqueta d'atac. Luca Múrcia va rebre una expulsió, que és el lateral dret, recuperen a un que va estar expulsat en l'anterior eliminatòria, aleshores un per l'altre, així que a veure què tal.
Tornada diumenge a les 7 de la tarda.
Diumenge a les 7, exacte. En directe Esport 3 perquè qui el pugui veure.
Sort que és a les 7 de la tarda, perquè si juguen a les 12 del migdia necessiteu Nam Cantimplores incorporades, eh?
Bueno, pues, haguéssim acabat a l'hospital.
Segurament.
Però bueno, el problema també és que, clar, acaba el partit 9, entre que sop, estal, arribes a Sabadell a les 7 del matí.
Sí, sí. Hi ha prevista alguna expedició que acompanyi l'equip?
Sí, es van esgotar les entrades el dilluns passat, dimarts o dimecres es van esgotar les entrades, van vendre 356 entrades, es van esgotar en 10 hores. En 10 hores es van esgotar sense saber el resultat de l'anada, i molta gent, més de 200 arlequinats, que s'han quedat sense entrada, i a priori Luca Múrcia no donarà més entrades. Aleshores serem al voltant d'uns 400 que intentarem animar pels que no han pogut venir.
Clar, perquè juga a la vella Condomina, no?
Sí. Sí, clar, no és la nova, és la vella, que és un camp que acaben 6.300 persones, i és semblant a Terrassa, és a dir, que el gol de la dreta no es fa servir, i el gol de l'esquerra normalment no el fan servir, però perquè no va gent, i per aquest partit sí que els abonats tenen com preus especials per treure gent, i bueno, i que es veu que regalen moltes entrades, perquè clar, Luca Múrcia no és un equip que estigui ben... no tingui bona vista per de cara als aficionats del Real Murcia, que és l'equip de Múrcia.
Futur, Badalona futur, no?
Una exacte. Mica... Passa que el Luca Múrcia és el de bàsquet, des d'aquí al futbol, doncs van dir, ostres, pues, sí. En el futbol a veure què podem sacar, no? Però clar, no tenen afició, és a dir...
Doncs l'enigma estarà resolt diumenge, quan s'acabi aquest partit.
Diumenge a les 9, si no hi ha pròrroga. Sí,
això, no deia hora, perquè quan s'acabi el partit, no sabem el què. Molt bé.
I esperem que no hagi pròrroga.
Doncs estarem pendents, sí, no, perquè aquestes alçades de la temporada i amb les temperatures que farà per allà baix, poden quedar ben arreglats els jugadors. Anem al final d'aquesta lliga, la lliga del Barça de Hansi Flick, com a guanyador d'aquesta competició domèstica. Última jornada i últim partit protagonitzat pel Barça, que va anar al camp d'un dels que sempre hem pensat que eren amics, no? Però ara no sembla que ho siguin tant, perquè en la rebuda, en aquest passadís que se li va fer al Barça, doncs es van sentir més xiulets que una altra cosa, no? A banda d'això, el partit, l'últim partit del Barça aquesta temporada en la competició de Lliga, què us va semblar? Perquè o és que el Barça va dominar a plaer tranquil·lament aquest enfrontament, o és que l'Atlètic de Bilbao estava ja més de festa i pensant en altres coses que en el propi comiat de la Lliga?
Jo el que em va semblar lleig és l'afició de l'Atlètic Club, amb aquesta xiulada al Barça. O sigui, a mi la veritat és que em va semblar molt poc esportiu i em va sorprendre, la veritat, però bé, darrerament ens portem massa sorpreses en el món del futbol, la veritat. I per la resta, doncs, un Lewandowski en un gran moment de forma, que demostra, doncs, que ha de ser un dels puntals en atac de cara a la propera temporada, i un golet més de Dani Olmo, doncs, que referma que també és un altre dels encerts d'aquesta temporada.
Què més, Jesús?
Jo no vull desmereixer l'afició de l'Atlètic de Bilbao, no em va semblar bé, però sempre es parla que és una gran afició. Jo he anat bastants partits amb el Barça i amb l'Espanyol i així a Bilbao, al vell Sant Mamés, al nou inclús, i la veritat, no he sigut rebaments tan bons com es diuen, eh? Jo he vist rebaments ben lletjos i partits instigant els jugadors, fotent-se amb els jugadors contínuament del Barça i els rivals, eh? Vull dir que és una afició que jo crec que està molt mitificada. Però bueno, deixem a part això. En quant al joc, jo crec que el Barça va ser superior, i a mi el que més em va agradar del Barça és que s'ha demostrat que el Barça té més d'11 titulars, que hi ha jugadors que per circumstàncies no poden jugar de titulars, perquè si està el Dani no pot jugar el Fermín, per aquestes coses i així, però que quan surten juguen. El Barça té 15 titulars, com a mínim 15-16 jugadors que poden ser titulars indiferentment uns dels altres. A mi em va agradar el Barça, crec que va ser més mèrit del Barça la golejada que la celebració de l'Atlètic, i bueno, i és un final de temporada fantàstic, vull dir, acabar amb 0-3 i tot. Jo crec que, malgrat l'ensopegada de les semifinals de la Champions, no embruta gens ni mica la gran temporada que ha fet el Barça.
Jo el partit no el vaig veure, estava mirant les 500 milles d'Indianàpolis que va guanyar Àlex Palou, és a dir, que va fer història.
Em pensava que era 500 repeticions del penal del Sabadell.
això també va passar ahir a la nit i aquest matí. Pel que diu del passadís, jo crec que això té a veure amb tot el que va passar amb Nico Williams, i sobretot de certs periodistes que segueixen l'entorn del Barça, que van insultar i menysprear la filosofia de l'Atlètic i tot això. Aleshores, jo crec que se la tenien guardada des de tot el que va passar en l'afer de Nico Williams. Bueno, i del partit no puc dir res, és a dir, que ho heu dit tot vosaltres.
Com ha quedat la Lliga? Tenim Barça campió, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético Club i Villarreal.
Villarreal, Betis, Celta i Rayo.
Sí, són els que jugaran competició europea la temporada que ve. Què és el que més us ha sorprès d'aquests equips? Que jugaran competicions europees, potser la classificació del Rayo.
Mira, sí, jo m'esperava més Osasuna.
Mira, del Celta m'agradaria destacar perquè Giraldez va ser l'entrenador de l'any passat del Celta Fortuna i va venir va jugar contra el Sabadell, i era un dels equips que jugava millor al futbol, que tenia grans jugadors, els dos Hugos, que han estat consolidats amb el primer equip, a Fer López, Alfonso o una cosa semblant, que ha fet una gran final de temporada amb el Celta, i a mi em va agradar molt. I aleshores, clar, fer això amb la primera federació a primera divisió i en el teu primer any amb un equip nodrit de joves és una barbaritat. Aleshores, per mi crec que és la cosa que més m'ha sorprès. I a més, que el gol que certifiqui la jugar a Europa te'l faci Iago Aspas, que és la teva llegenda més gran, és de història de Netflix. I del Rayo, tu també, el que estava dient el Miqui, no? És a dir, un equip que molt humil, que té un president que, bueno, que dona, aquest també dona per una sèrie de Netflix, s'acabi ficant per jugar a Europa, és una passada. I per de part de baix, crec que va passar el que havia de passar, no? És a dir, que tant l'Espanyol com Leganés jugaven contra equips que no jugaven res, i aleshores va sortir al final el que havia de ser, que era que guanyessin els dos.
Per cert, el Celta Fortuna, que és l'equip favorit de Chesney.
Sí. Sempre buscant l'acudit, eh? És que...
Bon acudit.
Ai, Miqui.
És que si no ho deia, rebentava, sí. I és dilluns encara.
Ja.
Bueno, ja està.
I tu com ho has vist, Jesús?
A veure, jo, el Rayo ho podríem destacar com la revelació per el que ha aconseguit i estar allà dalt i bueno, bé. Però després també jo apuntaria la decepció un cop més de l'Atlètic de Madrid, que va començar la temporada molt fort, que estava dalt de tot, i a veure, malgrat que ha quedat tercer lloc i que estarà Champions, jo crec que que ha desaprofitat una temporada per fer alguna cosa més, per lluitar a un segon lloc o per lluitar més amunt fins al final. Però com sempre l'Atlètic és el club aquest que no pot guanyar mai, no sé. És a dir, per un any que fa una sorpresa sempre té que fer la gran fallida i s'enfonsa una mica. Vull dir, és com, malgrat el tercer lloc, per mi és una decepció, perquè la veritat és que va començar la temporada molt fort i va jugar força bé. I per mi seria una gran decepció. I per sota, vull dir, estava bastant cantat tot. Per la zona de baix, com apuntava el company, estava tot molt determinat ja. Vull dir que no hi ha hagut sorpreses.
Ja.
El patiment, sorpresa, pot ser el patiment de l'Espanyol fins l'última hora. Fins l'última hora, que jo no me l'esperava. Jo esperava que l'Espanyol es salvaria abans.
Per mi una de les decepcions que ha sigut el Girona. Girona i Sevilla, que han sigut els equips que han quedat, diguem, els primers que s'han salvat.
En portes.
Per mi han sigut les grans decepcions, és a dir, dos clubs ben diferents, és a dir, el Sevilla té una bomba de rellotgeria al mateix club, és a dir, que té tota l'afició en contra del president, el vicepresident, i aleshores allò, fins que no esclati, el Sevilla compta per l'any que ve. I el Girona, si no és per Estuani, el Girona estaria jugant a segona divisió ara mateix, i aleshores allà té un problema. Crec que han de canviar una mica la metodologia de fitxatges. Sense l'ajuda del City han de mirar i ser realistes a l'hora de fitxar. Si t'has de gastar 15 quilos en un jugador, vigila amb aquests 15 quilos, perquè et pot passar amb Abel Ruiz, que tothom sabíem que no era un davanter centre, és a dir, que era un jugador que li agradava baixar, però si tu necessitaves un davanter que et fiqués 15 gols, Abel Ruiz no era el teu home. I com jugadors com aquest hi ha molts. Aleshores el Girona s'ho ha de currar, de renovar la plantilla bastant, i no pots dependre que un jugador de 40 anys et fiqui 10 gols a la temporada, perquè no sonarà la campana tots els anys.
Doncs efectivament, la temporada que ve continuem comptant amb equips com el Girona, com l'Espanyol i el Barça, tres catalans en aquesta competició. És cert que el Girona aquesta temporada ha estat desconegut, però és que ha patit molt pel seu pas per la Champions, que havia de ser per Gaudí, com deia Mitchell, quan es va conquerir la plaça, però ha estat un via crucis pràcticament per l'equip gironí, que doncs s'ha estat arrossegant pràcticament durant tota la temporada sense possibilitats d'aixecar el cap. A veure si té més fortuna, té més cap a aquesta nova, la pròxima temporada. I l'Espanyol també, Carme, ha de fer un pensament.
Això és el que t'anava a dir, és a dir, que l'Espanyol, si no fa una inversió econòmica a nivell de fitxatges, l'Espanyol l'any que ve serà equip de segona divisió, perquè el que ha fet aquest any Manolo González és un miracle, però un miracle ben gran. És a dir, Manolo González hauria de tenir una estàtua al costat de l'Estuani, a Montilí, doncs, al costat del RCC Stadium. És a dir, és que Manolo ha fet una plantilla amb jugadors cedits, i és que quin ha sigut el fitxatge de l'Espanyol? Perquè no ha fet cap fitxatge.
Mira,
han cedit a Cumbula, han fitxat a Urco, que és un tros de jugador que s'anirà a la Real. És un equip que ha tingut dos jugadors, el millor porter de la Lliga,
porter, sí,
i Puado. És a dir, és que amb això l'Espanyol s'ha salvat, però clar, si tu aquest any perdràs el porter, perquè el perdràs segur, perquè el vol mitja Europa, has de fitxar un altre porter, això equival a gastar-te diners, has de fitxar un davanter, perquè el més normal és que Puado s'acabi anant, com a mínim un altre davanter, jugadors de banda, jugadors al mig del camp, clar, amb això amb quants diners, si no hi ha inversió?
Doncs inversió hi ha d'haver, però el que també han de fer és triar bé les peces, perquè si acaben perdent el porter, el Joan García, aquesta temporada els ha salvat de moltes coses, pràcticament. Han guanyat partits, com qui diu, perquè s'ha marcat algun gol, però perquè els ha salvat també el porter. Però és que no pot ser que la figura destacada d'un equip en aquesta categoria hagi de ser el porter, i que donis gràcies a tenir un porter com ell per poder continuar una temporada més, que és que s'ha d'invertir i s'ha de buscar gent que dalt marqui les diferències. No es pot estar depenent únicament d'un jugador. I jo, l'Espanyol, aquesta temporada, els partits que he vist comptats, és que ni l'Arcoiris es feia petit.
És que és significatiu que el porter sigui el millor i si no recordo malament, l'Espanyol crec que ha encaixat 54 gols, pot ser, estic parlant de memòria,
sí que ha encaixat molts gols. Pues 51, espera, 51, 51.
Sí, i ha evitat 472, pues clar.
I ha sigut el millor, el porter és bastant significatiu, sí, del que és el resta de l'equip. Vull dir, molt significatiu. Tenc que fer un plantejament de canviar-ho pràcticament tot. Inversió, primer de tot, i escollir bé les peces, la clau. Si no, tornaran a patir moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Sí, sí. Bé, doncs, no sé, tenen temps o van justos, no sé, depèn de la feina i els deures que hagin fet prèviament. Parlem de les noies del Barça que dissabte, doncs, van veure com s'esfumava la possibilitat de sumar una nova Champions. Per vosaltres, quina va ser la clau d'aquesta final? Perquè està clar que el Barça no va fer el futbol al que ens tenen acostumats i que l'Arsenal va ser un just guanyador d'aquesta Champions.
El fons d'armari, és a dir, crec que el Barça ara mateix de fons d'armari no té les mateixes jugadores que tenia fa anys, és a dir, aquest any sí, perquè és que és el que anem dient durant totes les tertúlies, a la Lliga la pot guanyar el Barça C, és que el Barça C jugués guanyaria la Lliga igualment, aleshores on t'has de valer és a la Champions. Sí que Aitana va fer un gran partit, però va canviar a Clàudia Pina al minut 60 i Peixor, amb tots els meus respectes, no és una davantera que et diguis que agafi la pilota i que l'equip rival tingui por.
I Graham?
I Graham és el, per mi és una jugadora que sí, que és molt bona i tal, però quan ha aparegut a una final? A Sant Mamés qui va aparèixer? A Sant Mamés va aparèixer Aitana i després va aparèixer Alexia.
Alexia. Uh-huh.
Graham quan ha aparegut en un gran partit? Clar. Yeah. Al final, en els grans partits han d'aparèixer les grans jugadores.
Per això, s'han de guanyar abans.
Vinga, Jesús.
No, que jo diria que el Barça potser ha sigut víctima de la seva superioritat a la Lliga. El no tindre rivals a la Lliga, arriba a la final de la Champions i allà sí que hi ha rivals. I potser és això del que ha pecat. Vull dir que la Lliga és molta, molta, molta la superioritat, i llavors, vulguis o no, arribes ja a la Champions i dius, bueno, ep, això ja no és el mateix. I es van trobar amb un senyor equip i, clar, no van poder. Però tot i així no desmereix la gran temporada que ha fet el Barça. Uh-huh. Ha perdut aquesta final, no la desmereix. Però jo amb aquest partit volia fer un petit apunt, no sé si escau, però és que estic indignat de que se jugués partits de tan transcendentals com la lluita per la permanència per Europa i així, a la mateixa hora que s'estava jugant una final d'una Champions, sigui masculina o femenina. Això és vergonyós. Vull dir, la Lliga crec que s'ha comportat marranament.
Sí.
I que aquella hora, almenys a l'hora del partit, ja no dic que suspenguin tota la jornada, però a l'hora del partit, l'únic partit que s'hauria d'haver jugat en aquell moment aquí a Espanya és el de la Champions, el de la final de la Champions. Els altres partits no s'hauria d'haver jugat cap.
Es podia haver jugat a qualsevol hora al futbol de primera divisió.
Exacte.
Sense fer competència o boicot, sota el meu punt de vista, a la final de la Champions.
Sí.
Si arriben a jugar, per exemple, dos equips de fora, dius, mira, ho puc fins i tot entendre, sí, no? Perquè dius, mira, però jugant un equip espanyol, un equip català, ostres, no
s'entén. És una falta de respecte total per part de la Lliga, del futbol professional, de primer del d'elit, d'elit, és una falta de respecte, però brutal, brutal.
Però tant per les esportistes com per al públic, com per l'espectador.
No, per tots, per tots.
Perquè considerar que si tu ets seguidor d'un equip només veuràs aquell partit, i on està la democràcia, les opcions de poder triar el que tu vulguis veure i és que no té paraules.
A mi em va indignar molt, molt.
S'hauria pogut posar un altre horari, això.
Exacte.
Això està clar. Fins a quin punt, perquè també es va parlar de que la mentalitat les va trair, no? El Barça va sortir una mica convençut de la seva superioritat i es van confiar massa, no s'esperaven potser un Arsenal tan ordenat, tan treballador, tan potent defensivament?
És que si no és per l'Alvar, els primers 15 minuts el Barça ja està perdent 1-0 amb l'autogol d'Irene Paredes, que,
sí,
que va ser un fora de joc per molt poc. Aleshores, crec que el Barça ja va ser avisat des dels primers minuts. Aleshores, crec que allà des de la banqueta es necessitava un canvi de xip. Jo vaig veure la primera part i a mi la primera part l'única jugadora que deies, ostres, té parella, era Aitana, que van treure una pilota que, a un metre de la porteria, que havia fet una gran jugada amb la seva clàssica croqueta, va ser Aitana. És a dir, jo vaig trobar a faltar molt a la primera part, la segona no puc opinar, vaig trobar a faltar a Alexia, vaig trobar a faltar a Graham, vaig trobar a faltar a Pejor, i sobretot més profunditat pels laterals. I ostres, si tu vas perdent al minut 70 i pico, per què no entra Vicky López, que és la teva a priori jugadora estrella amb més projecció de futur? Clar, són preguntes que jo crec que l'aficionat blaugrana no s'explica.
Bé, doncs res, la final va acabar com no esperàvem i la veritat és que va ser doncs un bany d'aigua freda que s'esperaven molt, molt pocs. Sí que ens n'alegrem doncs per la part catalana, no?, de l'Arsenal. Calente, que suposo que també tenia emocions trobades en aquesta competició en què s'estrenava per primera vegada fora del seu equip en les últimes temporades i que, bueno, els hi va fer la guitza a les excompanyes, Mariona.
Sí, bueno, la Jacudina com a jugadora catalana i com a Mariona com a exjugadora, sí, del Barça, ja. i que per mi Mariona hauria de ser la principal candidata a guanyar la pilota d'or, perquè crec que s'ho mereix. Crec que sempre és una jugadora que està en un segon escala, però que és la millor jugadora, una tros de jugadora que pot jugar al mig del camp, que pot jugar a banda, i que aquest any hi ha la Nations League, hi ha l'Eurocopa amb la selecció, i si Espanya guanya l'Eurocopa més Champions, és igual a la pilota d'or.
Bé, doncs tindrem temps de parlar de la pilota d'or, de l'oficialitat d'aquest nou fitxatge a la banqueta del Real Madrid, Xavi Alonso, i d'altres qüestions. Ho deixem aquí, senyors, que tingueu una molt bona setmana.
Igualment.
Estàs sense veu.
Que vagi
bé. Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Thank you.